ara sí que li toca a en Marcel.
Sí, ara sí.
Teniu el... Teniu el currículum en el dossier. És un especialista en història naval, en història militar i en història de la navegació a l'edat mitjana, que és un dels temes centrals de la crònica de Montaner, que va anar d'una punta a l'altra de la Mediterrània per mar. Ell va haver de tenir un gran especialista que també s'ha dedicat a l'arqueologia aquàtica, que parli de les novetats sobre aquest tema que va tenir que dir.
Bueno. Sí, bueno, bon dia. Bé, el que us explicaré serà... fins ara hem vist les diferents comunicacions com hem parlat des del costat de terra, des de la banda de terra, us explicaré ara des de mar. Bé, Ramon Muntaner probablement no només és cronista, sinó també testimoni protagonista dels fets que explica. I de totes les cròniques podríem dir que és la més marinera. I aquí podríem sumar més la pròpia experiència de l'autor. Bé, l'obra es troba de ple dins del període en què va tenir lloc la gran expansió marítima de Catalunya. Ja parla doncs, de la prèvia, l'anterior, el seu naixement, la conquesta de València, Mallorca i Eivissa, i sobretot la que va tenir lloc i que ell explica durant la seva vida, cap a Sicília, Menorca, cap a Malta, Gerba, també cap a Romania, a l'imperi bizantí, i a Sardenya. I no explica els fets per boca d'altre, sinó que els va viure directament. Es va protagonitzar sovint, navegant per gairebé tota la Mediterrània. Ell va navegar des de València i Barcelona fins a Constantinople i des de Gerba fins a Sardenya. Bé, i no com a simple passatger, sinó que el veiem a l'obra com en diferents moments ell arriba a comandar estols, els quadres. Un dels passatges dels més coneguts on comanda un estol de 36 veles és un altre trasllat de la companyia catalana quan va de Gallipoli fins a Cristòpol l'any 1307, o bé cita també un altre passatge en què comanda galeres per dur membres de la família reial des de Sicília cap a Barcelona o València, o aquella altra navegació, podríem dir, insòlita i una mica còmica alhora, en què comandava una nau, es troben a la Sardenya, salpen, tot un conjunt de naus en conserva, es troben un gran temporal, n'hi ha 7 que es perden, i ell, la seva missió era portar l'infant Jaume, fill de Ferran de Mallorca, encara nadó, i durant aquest temporal en tot moment el té en els seus braços i fins i tot a l'hora d'haver donat de mamar, donat que les dides estaven totes elles marejades. Bé, també va ser propietari d'embarcacions. L'any 1307, quan comanda l'estol de la companyia catalana, explica que ell era propietari d'un lleny armat de 72 rems i de dues barques armades. Poc després, en una travessa de Sicília a Catalunya, indica també que és propietari d'una galera de 100 rems. I a més, ell explica, dona dos sinònims més per a aquest tipus d'embarcació, explica que la galera de 100 rems també l'anomena lleny, el que diríem lleny armat, i també com a galiota armada. Bé, després, l'any 1311, estan a Messina, compra dues barques armades i finalment, doncs, a banda d'aquestes embarcacions, podríem dir més de caire militar, explica que l'any 1313 nolieja una nau, la nau Ventura Bona, propietat de Llambert de València, de la qual ell n'havia estat el propietari, per dur un conjunt de dones des de Gerba cap a València. En capítols anteriors de la crònica, al voltant de l'any 1284, parla d'una nau Bonaventura, d'en Pere Desvilà, que si realment aquesta mateixa nau hagués estat seva, hauria estat una nau que hauria tingut una vida força llarga de més de 30 anys, quan la mitjana de vida de les naus s'estipula en 20. Bé, l'expansió marítima i la seva consolidació s'explica mitjançant, al llarg de la crònica, mitjançant la gran quantitat de batalles navals que van tenir lloc, sempre protagonitzades per les galeres. No em centraré doncs, en altres tipus d'embarcacions, que també formen part d'aquests estols. com llenys, o les naus, o sigeties, etc., sinó a les galeres. Els enfrontaments entre aquests estols de galeres, les seves estratègies, les tàctiques emprades, l'atac a distància, després els abordatges, però sobretot el que més sorprèn és la desigualtat numèrica que existeix pràcticament sempre entre els estols catalans i les dels seus enemics. No sé si és exagerada o no, però trobem. Aquí teniu doncs, una sèrie de batalles, no les he posat totes, però sí que podeu veure, per una banda, val, les diferents batalles, la quantitat de galeres que hi ha pel costat doncs, de la Corona d'Aragó i el bàndol enemic. De 22 galeres contra 120 galeres angevines, 22 galeres contra 99 galeres angevines, 30 galeres... No només la quantitat, podríem dir, en certa manera, l'estol català és més petit, però més homogeni. I els estols contraris, els estols angevins, normalment són més grans però també molt més heterogenis. Doncs penseu que les 90 galeres angevines, bé, de fet, pertanyen a diferents nacions. Hi havia 20 de provençals, 45 de napolitanes, 10 de pisanes i 15 de genoveses. Bé, una altra de les batalles també, deixant de banda ja Sicília, els croats quan arriben a Catalunya tenen el suport per mar d'un estol d'entre 120 i 140 galeres, mentre que l'estol que estava present a Catalunya, de Ramon Marquet i Berenguer Mallol, tan sols en tenia 10, 10 que s'acabaven de construir, i s'esperava a l'espera que arribessin les 80 que tenia Roger de Llúria a Sicília. Bé, probablement dins aquest context, la batalla naval de les Formigues va reunir l'estol més gran de galeres que mai havia combatut per la Corona d'Aragó, on s'ajunten el petit estol de Ramon Marquet i Berenguer Mallol amb les de Roger de Llúria, formant un gran estol de 62 galeres. Bé, doncs va ser, també és desigual, però penseu que per una banda hi havia 62 galeres i per l'altra n'hi havia 85. Els resultats... És la desfeta en aquesta batalla de les Formigues de l'estol contrari, amb la presa de 54 galeres, 15 de pisanes se'n van en terra, xoquen contra la costa i les acaben cremant, i les 7 de genoveses fugen. Per tant, aquí hauríem de sumar les 62 galeres catalanes, més de 54 provençals o croades que seran preses, més les 25 galeres que seran preses posteriorment a la segona batalla de Roses. En total, de 161 galeres. Bé, en pràcticament totes les batalles navals, tant en aigües catalanes, napolitanes o sardes, on els estols angevins sempre són superiors, el resultat és de victòria pels estols catalans. Ell, Montaner, repeteix sovint el costum practicat per part dels estols victoriosos, on es ridiculitza l'estol derrotat. Les galeres preses són sempre remolcades per popa i arrossegades les seves senyeres dins l'aigua. Aquí veieu aquest exemple, la taula Strozzi, on entra, doncs, és el segle XV, és bastant posterior, però veiem doncs, aquest mateix costum encara practicat al segle XV, on apareix doncs, tota la llarga filera doncs, de galeres que arriben al port. Algunes d'elles porten arrossegant, remolcant a la popa les galeres preses. Aquí tenim un detall. Aquí teniu el detall, aquesta galera, veieu doncs, l'esperó de proa, a la banda del darrere tenim el timó de popa, val? Tenim doncs, el tendal, la popa, tenim l'arbre, i veieu doncs, que estan bugant, no? Al remés, més tots els soldats a bord. En canvi, la galera que teniu a la seva popa, val? Teniu el tendal de popa, encarat, es toquen les dues popes, fins i tot potser arriba a veure els dos caps, les dues cordes, coneixen les dues galeres, val? Per tant, l'estan remolcant per popa i, a més, dins de l'aigua, les senyeres esteses, dins l'aigua, mentre que els catalans porten les senyeres llevades. Bé, és una frase que repeteix sovint, tirant les galeres amb la popa primera i les senyeres arrossegant. Almenys cinc cops, en cinc ocasions, apareix en la crònica Ramon Montaner aquest fet, aquest costum. Quatre vegades a Messina i un cop a Barcelona. Bé, totes les galeres preses eren dutes a Messina i a Barcelona per una raó, no només perquè hi havia el rei, sinó perquè totes dues tenien drassanes. Recordem que les drassanes no eren només el lloc de construcció dels vaixells, de guerra, per les marines comtals o reials, les galeres, sinó que eren sobretot el lloc de reparació i de magatzem de galeres, d'armament i material de caràcter naval. Mentre que els escars, situats a la platja, en presència de botigues a meses d'aixa i compartint l'espai amb barquers, mercaders i pescadors, era el lloc on es construïen les embarcacions de la Marina Civil. Montaner, al llarg de la seva obra, indica l'existència de les drassanes de Barcelona, també en parla de les de València, parla també de la importància de tenir-ne Tortosa i a Cullera. Diu que amb aquestes quatre drassanes la corona podia tenir sempre llestes, sempre preparades, 100 galeres en cas de guerra, i fins i tot parla del cost de construcció d'una drassana coberta. Sobretot és important cobert, per què? Doncs perquè és la manera de protegir unes galeres que no es fan servir. Val? I parla del preu, el posa en 5.000 lliures. Bé, al llarg de l'obra també apareixen altres ciutats que disposaven de drassanes, com Palerm i Messina a Sicília, també Brindisi i Nàpols a Itàlia, i parla també de les drassanes imperials de Constantinople, el lloc dit l'Estanyaire. Diu que és on se fan totes les naus, allenys, aterides i galees que es fan en Romania, i on la companyia catalana va cremar les embarcacions que s'hi trobaven, i a més diu que van fer presos tots els mestres que hi havien, per tant tots els mestres d'aixa i calafats que hi havien en les drassanes imperials. Bé, parlant de Brindisi, diu que era un port d'escala entre Marsella i Gènova cap a Terra Santa, lloc on hivernaven les naus que feien aquesta ruta, esperant salpar a la primavera doncs, cap a Port d'Acre. Bé, durant l'hivern, les naus aprofitaven per ser calafatades i reparades. És el que es coneixia com a donar lats. Totes les embarcacions petites i mitjanes, fins i tot les galeres, per la seva lleugeresa, es podien treure en terra per a calafatar. Però en canvi les naus no. Les naus, a causa del seu volum i del seu pes, no es treien mai de l'aigua. Per a la calafatar, per tant, per reparar-les, el que s'havia de fer era acostar-les a la riba i inclinar-les, que era un procés, doncs, podem dir, bastant complex, per mostrar un costat fins a arribar a la quilla i poder doncs, netejar-les i reparar-les, calafatar-les. Bueno, aquí teniu doncs, aquesta escena de Vítor Carpaccio, una de les escenes doncs, de la vida de Santa Úrsula, on apareix aquesta nau, la veieu, no sé si la veieu bé, que està lleugerament inclinada cap a un costat. Bueno, era un procés bastant complex, ho veieu aquí, doncs s'acosta a la riba, val? Que seria doncs, la platja, a l'altre costat seria el mar, val? Gràcies a tot un conjunt doncs, de vergues o d'antenes i una arga i tota sèrie de caps, el que fa és anar inclinant la nau fins a mostrar tot un costat. I en aquell altre costat, veieu també que hi havia tota una sèrie de botes que feien de coixí per amortir, i a l'altra banda s'hi posava un rai, una barca, un puntó, on els calafats s'hi posaven a treballar. Clar, era una operació bastant complexa i també perillosa, perquè es podia donar el cas que es trenqués un cap i es capgirés la nau i se'n passés i matés tots els calafats. Bé, aquesta operació només es podia dur a terme en molt pocs ports. I a la Corona d'Aragó sabem que els ports que, on podien dur a terme aquesta operació eren sobretot Sant Feliu de Guíxols i el port de Portopí a Mallorca. En canvi, aquest tipus d'operacions d'onalats no es podien realitzar ni a Barcelona ni a València per estar completament exposats als temporals de Llevant. Clar, penseu, doncs, si tens una embarcació així, mostrant lats, el que no pot ser, ara si esclata un temporal, és desfer-ho tot per emportar-te-la. Clar, un temporal de Llevant, on te piques a la platja i, per tant, aquesta nau quedaria desfeta. Bé, l'obra és molt rica en termes navals i expressions marineres, hem vist aquestes. Una que apareix sovint és d'una roda o estar en roda. Estar en roda és presentar la roda de proa, val? Sempre. Jo he vist en alguna publicació que estaven en roda, donant voltes. No, estar en roda vol dir encarar la proa. Però clar, encarar la proa aquí, encarar la proa a qui sigui. Pots encarar la proa a l'enemic, per exemple, l'estol de galeres enemiques que s'acosten, però també vol dir encara la proa aquí. Per exemple, en cas de mala mar, si tu estàs al mar amb una embarcació a vela i esclata un temporal, què has de fer? Doncs intentar passar-lo com sigui, i el que es farà serà encarar la roda de proa a les onades i anar saltant les onades, val? Perquè si no, hi ha l'expressió contrària, que és anar al través. Clar, si perds el control de l'embarcació, te'n vas a través, te poses de costat contra les onades i entre les onades i el vent el que fan és o emplenar-te d'aigua i enfonsar-te o capgirar-te o llançar-te contra les roques. Una altra expressió parla de la boga sorda. La boga sorda seria una boga sense fer soroll, per tant sense treure les pales o rems de l'aigua. perquè no se sentissin, metres en escala, metres en andana, heu posat les una al costat a l'altra, una o en filera, o en rodon seria doncs, anar-se dins del mar fent una gran volta, o frenallada seria lligar en cordes, en caps, les galeres entre si. També hi ha l'expressió marina-marina, a Mackinac, una expressió doncs, de, el que en diríem avui dia anar a fer el camí de ronda, anar seguint la costa, val? O en punts de navegar, en punts de lluitar, en punts de bogar, que seria doncs, tenir preparats, preparades les embarcacions. Bé, però un dels aspectes més interessants de l'obra és sobretot una innovació tècnica que es produeix en les galeres a partir de la dècada del 1280. Per tant, just en el moment doncs, que esclata les vespes sicilianes i que té lloc doncs, la croada contra Catalunya. I és que les galeres passen de tenir dos remers per banc a tenir-ne tres. Quan aquí la diapositiva veieu val, que les galeres típiques fins l'any 1980 que tenien? Eren que se'n deien armades a dues tires, dues tires de remers, dos remers per banc, cadascun amb el seu rem. Val? Hi havia doncs, primera tira contra la cruixia i segona tira a la part més externa, contra l'orla. Bueno, el primer remer, el que estava contra la cruixia, rebia el nom de planer, i així en diu un muntaner, ell ho diu, en diu el remer, que hi ha el planer i el de la postissa. El planer per què? Perquè està just a sobre del pla de l'embarcació. I el remer de la postissa per què? Perquè està a la part exterior, a la part que toca la postissa. La postissa és aquesta gran viga, no? Podríem dir, gran peça de fusta, val? Que hi ha a banda a banda de la cambra de boga, aquesta peça longitudinal. Bé, i en aquest moment, el 1980, s'incorpora un nou remer, que normalment el tercer, és el tercer remer. Val? Però el tercer remer val? Es col·loca més a l'exterior. El de la postissa segueix mantenint el seu nom, d'acord? Encara que el tersol sigui el que està ja ara, en aquest particular moment, més a prop de la postissa. D'acord? Bé, per tant, doncs, trobem ja galeres que van al tersol, en canvi, a Gènova i Venècia és a partir del 1290. Veneto de Sacaria, Marino Sanudo, Torcello, expliquen doncs, que en aquests dos estats apareixen el rem al tersol a partir d'aquesta data. Bé, això el que fa és sobretot augmentar la quantitat de remers en les galeres. Passen les galeres a tenir uns 100-108 remers a 150. Per tant, clar, si s'incorpora un tercer remer a dues bandes, augmenta considerablement la tripulació. Ramon Muntaner, encara que moltes vegades critiqui el rem al tersol, no n'estava en contra. Ell sobretot és un gran defensor de la galera lleugera, val? I ell defensa que hi ha d'haver un percentatge de galeres lleugeres en els estols, i sobretot les galeres lleugeres han d'estar presents per què? Perquè són ràpides, i d'aquesta manera és la manera d'encalçar l'estol al contrari si fuig, fer que avanci més lentament o parar-lo, aturar-lo i donar temps doncs, que les galeres a tersols arribin. Ell el que estava en contra i ho explica, diu, és que els ballesters en taula, per tant, els ballesters professionals o acordats, no els col·loquin com a tersols. Diu que un ballester en taula, no sé, si un remer s'ha doncs, d'aixecar per anar a menjar i beure, doncs puntualment, si posi a remar, sí, però no estigui doncs, contractat com a tersol. Bé, i al llarg de la crònica veiem doncs, com va evolucionant i com van augmentant la quantitat doncs, de galeres amb tersols. En 1284 a Sicília veiem que la majoria dels galeres ja tenen tersols, en canvi en 1324 a Sardenya totes les galeres ja eren amb tersols, amb 150 remers. Bé, una altra innovació, aquí tenim doncs, veieu l'imatge de dalt, els tres remers, el planer, el postissa i el tersol. Veieu la manera de bugar. I a baix la viga trol, que es conserva al menac. Bé, una altra innovació tècnica que té lloc, i en aquest cas sí que podem dir revolucionari, es produeix per l'arribada de tecnologia naval atlàntica, amb l'apertura de la ruta marítima cap a Flandes a finals del segle XIII per part de genovesos, mallorquins, catalans i venecians. I per altra banda, igual que van mediterranis atlàntic, arriben a l'Atlàntic embarcacions biscaïnes. Embarcacions biscaïnes que portaran la seva pròpia tradició naval, la seva pròpia tecnologia naval. Bé, aquí podem veure com eren les naus mediterrànies típiques dels finals del segle XIII. No? Tenim doncs, el buc, un buc construït d'esquelet, amb el forn a topar, i després dos arbres, les grans naus, portaven dos arbres a vela llatina, la vela triangular. I a la popa, el sistema de direcció, eren dos timons laterals, que en diem també timons llatins. Bé, les embarcacions biscaïnes que arriben a Mediterrà, el que porten és la vela quadra, d'acord? A diferència de la vela llatina, la vela típicament mediterrània, val? I a més, porten el timó de roda, que és el timó axial, el timó que s'enganxa a la roda de popa, per això se l'anomena timó de roda. Hi ha la roda de proa, la roda de popa, i el timó de roda va a la roda de popa. D'acord? I aquí tenim el timó llatí, de fet, per norma era doble, per això se l'anomena en plural timons llatins. Bé, el que es produeix a partir d'aquesta data, durant el primer quart, i potser allargant una mica més, del segle XIV, és que lentament les embarcacions mediterrànies, sobretot les més grans, les naus, aniran incorporant aquesta tecnologia naval atlàntica. I aquí podem veure el canvi que es produeix. A partir de 1320, 1325, 1330, en la iconografia, deixem de trobar naus amb dos arbres de vela llatina i timons llatins, timons laterals, i el que tenim són embarcacions de vela quadra, un sol arbre i timó de roda. El que s'ha produït és una hibridació de la tecnologia naval dels dos mars. Bé, ja per acabar, aquí tenim el transport de cavalls. Sovint, doncs, a Montaner, quan els altres cronistes i altres fonts també parlen sobre el transport de cavalls, penseu, bueno, aquí tenim doncs, una imatge del segle XVI, de com es col·locava doncs, un cavall a bord d'una embarcació, però una banda tenim les naus. Les naus, doncs, depenent doncs, de les seves dimensions i les seves cobertes, podia portar més o menys cavalls, 100, 120, 150 cavalls. A la crònica es parla sovint de les tarides. Les tarides podien portar entre 20 i 30 cavalls, no en 20, el nombre de cavalls que portaven era de 20. Bé, la tarida sobretot era utilitzada en operacions amfíbies pel desembarcament. Acompanyaven els sols de galeres, arribaven fins a la costa, s'obrien les portes de popa i sortien els cavalls i els cavallers. No. En canvi, les naus no. Les naus era l'operació doncs, de treure els cavalls d'una nau molt més complexa, tot i la quantitat que s'hi podia importar. I la crònica de Montaner també parla de barques que porten cavalls, barques que podien portar entre 6 i 8 cavalls. El que també apareix en la crònica, és el canvi de nom, d'aquestes embarcacions, podríem dir, mitjanes de transport de cavalls, les tarides. Val? Durant tota la crònica sempre es parla de tarides, val? I arriba un moment, val? A Sardenya, l'any 1324-25, en què es deixa parlar de tarides i ens parla ja dels uixers. Els uixers seran ja l'embarcació doncs, a rem, tipus galera, que s'utilitzarà sobretot durant la segona meitat del segle XIV com a transport de cavalls. En substitució de la tarida. Bé, moltes gràcies.
Seus, que són l'Elvis i l'Albert i si saben llegir manuscrits que han tingut una bona mestra de paleografia que és, i en Josep Maria Gibrella també, vull dir que va parlar ahir i que és professora, no només professora de paleografia, professora de, i estudiosa de la cultura escrita, de les pràctiques de l'escriptura femenina, de la història del llibre, que té tot el seu currículum abreujat en les còpies. Moltes gràcies per haver col·laborat en el congrés.
No, moltes gràcies a vosaltres per dir-m'ho, especialment tu, per si no se m'hagués passat. I jo el que us parlaré és d'un intent, com una mena d'assaig, un intent de pensar o repensar la crònica de Montaner des de paràmetres molt diferents dels que heu estat analitzant fins ara. O sigui, des de paràmetres que fem servir amb noves corrents historiogràfiques, des del que es diu la història vivent a la història, diríem, de les dones, que fem servir aquests conceptes. Per això, aquests dos elements que jo us he posat de pensar o repensar l'autoritat i el poder rellegint la crònica de Ramon Muntaner. No? I, com dic, és un intent, un assaig. Bueno, teniu aquí la crònica, que no és la de l'Estefano, sinó la vella, la selecta de les quatre cròniques, i no, o sigui, el que no faré és llegir-vos els fragments que he seleccionat per reforçar aquest, diríem, el que vaig dient, sinó que si després es publica sí que triaré els passatges. Ara us diré essencialment, diríem, una mica la idea, no?, que sustenta això. Mm? Aleshores, per què, diríem, he pensat o se'm va acudir de repensar o pensar l'autoritat i el poder amb la crònica de Muntaner? I no faré, o sigui, no entraré en una anàlisi de la crònica i per què una crònica s'ha d'analitzar d'una determinada manera. O sigui, no entraré, vull dir, si després voleu discutim, però si no, jo he agafat la crònica tal qual, i he fet l'intent a veure què sortia. Doncs primer, perquè volia rellegir i examinar com entenia el cronista aquestes dues figures polítiques, perquè tant l'autoritat com el poder són figures polítiques o, diríem, ítems polítics que es fan servir des de la història antiga fins avui, fins a la història contemporània i la història de l'actualitat. I són figures polítiques, diríem en segon terme, per què? Perquè són figures polítiques, autoritat i poder, que durant l'edat mitjana no, però amb el món modern es confonen. Aquí, diríem, ens arriba el problema fins a l'actualitat. Amb el món medieval ho tenien força clar, però és amb el món modern, diríem, amb l'humanisme i amb el renaixement, que s'origina una confusió dels dos termes. I autoritat i poder són, si li diem figures polítiques, que és el nom que he triat jo, són fonamentalment dos termes o dos figures essencialment diferents. I en tercer terme, també he volgut fer aquest assaig, perquè és important repensar com entenia una persona d'una determinada cultura, i això ho he posat entre cometes perquè també es pot discutir, el grau de cultura de Muntaner, en aquest cas en Ramon Muntaner, i les relacions entre la política i el poder. Per mi, l'edat mitjana és una, diríem, un període cronològic molt llarg, per lo qual sempre hem d'evitar de mirar-lo amb una única mirada. És un període molt complex i, com que és tan llarg, doncs més complex encara, perquè més variat. Aleshores, el que és clar és que és un període, malgrat la seva llargada, en el qual la característica, per mi, que podeu compartir o no, essencial, és que és un període on part d'aquest element que anomenem edat mitjana o feudalisme es regeix, o l'element que regeix aquesta edat són les relacions i les relacions polítiques. Una altra cosa és que no les entenem com ara, evidentment, però són les relacions i un altre element molt important que teniu tots i totes presents, que és la sang, les relacions i la sang, val? La sang, els lligams de sang, em refereixo. Aleshores, aquests són, diríem, els elements que m'han dut a fer aquest intent, i després em direu si és un intent allò que millor ho deixi córrer i pensi en una altra cosa, o que potser és interessant analitzar els fragments que Muntaner ens proporciona. Per mi és fonamental, en el moment que estem vivint ara, i intento també trametre els meus i les meves alumnes, amb aquest canvi de civilització que estem vivint, repensar les relacions també ara, i per tant també cap enrere, les relacions entre la política i el poder, i explicar com s'entenien en l'època que jo estudio, que és l'època medieval. una de les primeres filòsofes que es va ocupar de la importància d'aquestes dues figures de la política. És una filòsofa que la majoria coneixeu, si no l'heu estudiada la coneixeu de nom, que és Hannah Arendt. Amb un llibre que està traduït tant al castellà com al català que es diu Sobre la violència, amb més llibres, però amb aquest especialment. Sobre la violència, ella tracta aquests dos elements que són l'autoritat i el poder, o la política i el poder, els tres elements. I jo rescato de les definicions que ens dona o de les característiques més aviat, que no dona definicions, sinó característiques, la Hannah Arendt sobre el poder, perquè des, algú pot pensar, no?, o li pot sobtar, perquè ella diu un dels elements importants de la caracterització del poder era, cometes, la impotència del poder. I, evidentment, això ens pot semblar una paradoxa. No ho és, no ho és, no és una paradoxa la impotència del poder. I això ho he pogut veure i apreciar en diferents pàgines amb la crònica del Muntaner. Per exemple, en la pàgina 114 diu que hem d'admetre que el nostre poder ha esdevingut impotent. I diu la paraula fins i tot. Estic parlant d'una filòsofa del 20 a un cronista medieval. La confusió entre política i poder avui és extrema, tant amb les pràctiques polítiques de cada dia com, pitjor, amb els nostres caps, amb el llenguatge i amb la doctrina. I ha dut a la cosa pública a un estat com tenim, agònic, no? Una mica podem dir. Però com la interpreta Ramon Muntaner, de la noció de cosa pública, jo no puc aplicar la noció de cosa pública a la crònica de Muntaner, però sí que puc aplicar la noció de bé, perquè al llarg de tota la crònica aquesta noció de bé, de pau, de bones relacions, seria l'equivalent, als intents de pacificació, etcètera, etcètera, seria un equivalent de l'època, del que podíem dir de la cosa pública, de mantenir el bon govern, la bona administració, etcètera, etcètera. És un concepte molt diferent, però que ens pot servir. Bé, com... si llegim atentament la crònica de Ramon Muntaner, la vida política a l'època medieval era una possibilitat més de la vida en societat, efectivament, i es donava en certes condicions. Per això hi ha hagut i pot haver-hi societats sense política. Això hi ha una altra filòsofa que ens ho diu, i tots i totes coneixem, societats sense política, que és la filòsofa vèneta de Verona, Luisa Muraro, que ens diu, amb les societats en les quals actuen les relacions de força, per tant no hi ha relacions polítiques, les relacions de força, l'engany, la instrumentalització sistemàtica de tot i de tots, la demagògia o la recerca exclusiva del propi interès, i en les quals es desprecia lo bo o allò bo que la humanitat sap concebre i fer per la convivència lliure i civil. I aquests elements a l'època medieval sí que són conscients, apareixen. La convivència civil, la civilitat, perquè és un concepte que ve de l'època antiga. L'edat mitjana, qui exerceix el poder ho fa quasi sempre seguint el que anomenarien la lògica del poder, això sí, està claríssim, la qual, segons Luisa Muraro, es pot concretar en tres punts. Primer, que el poder, i avui també ho podíem dir, el poder, el primer element que vol és durar, ser durador. Segon, que té sempre l'espasa pel mànec, i mai millor dit a l'edat mitjana. I en tercer lloc, que no tolera l'experiència humana de vulnerabilitat. O sigui, el poder no admet que hi hagi vulnerabilitat amb l'experiència humana de govern. I això també apareix, encara que algú li sobti, moltes vegades amb la crònica de Montaner. Autoritat deriva d'autor, d'autrice, en cas femení, i què és l'autoritat? Perquè avui, si vosaltres agafeu un diari, hi ha una confusió terrible sobre el que és l'autoritat. L'autoritat era i és una figura o un terme molt controvertit des de que sorgeix, i les filòsofes i altres estudiosos també, els historiadors i historiadores, el fem servir amb la civilització occidental, que és amb la qual jo em situo. Per què? Perquè al voltant de l'autoritat hi ha prejudicis, temors, animadversió, mals entesos i fins i tot crides a la nostàlgia. En el nostre país hem tingut bastants exemples d'això. I podem dir, com diu justament Luisa Muraro, que sempre que un tema, una qüestió, crea problemes, és perquè hi ha un problema. O sigui, que si l'autoritat ens crea un problema, és que en aquest terme hi ha algun problema. L'autoritat s'associa a la política i al poder, i potser d'aquí parteix una part d'aquesta confusió. L'autoritat no és qualsevol cosa que s'inventa de nou o que s'aprèn a un manual. Fer creure això promou una moda o estén una falsedat. El sentiment que, a diferència de l'època medieval, hi manqui alguna cosa amb el tema de l'autoritat, i no només en allò que correspon a l'educació, és més que una intuïció, i ens portaria a fer una recerca del sentit de l'autoritat, que evidentment no toca ara. Seguint algunes filòsofes actuals, com la mateixa Muraro, podem dir que arribem al món necessitats i necessitades de tot. Quan una criatura arriba al món, necessita de tot. No sabem parlar, ens ensenyen a parlar i hem après a parlar. Ens ensenyen a llegir i escriure, que tampoc en sabem, i som capaços d'ensenyar a altres homes i dones. I si ens preguntem, com diu ella, quina relació es pot establir o n'hi ha entre això i entre l'autoritat, la resposta, jo us diria que seria molt important, almenys per nosaltres, un país petit. La resposta és la llengua. La llengua que parlem exercita una meravellosa forma d'autoritat. El català, en aquest cas, exercitaria una meravellosa forma d'autoritat amb la seva combinació de regles i de tries, on la llibertat d'aquesta creix, de la llengua, amb el millor coneixement d'aquelles, de les regles, sense que estigui prohibida en absolut la transgressió de les regles, mentre ho explicitem. L'autoritat no la té ningú. O sigui, l'autoritat no és una cosa donada, encara que normalment es pensa que sí. El poder sí, però l'autoritat no. L'autoritat no la té ningú perquè vulgui, o perquè vulgui que obligatòriament se li reconegui. Pot voler, però no li serveix de gaire. L'autoritat la té aquella persona o persones a les quals se'ls atorga l'autoritat. Se li pot atorgar a una persona, a diverses persones, o a un grup de persones, com assenyala Montaner amb la seva crònica. Però se li atorga perquè es vol, perquè s'estableix una relació de confiança, i amb la crònica està ple, no us repassaré, està ple d'exemples on ell diu: els bons i prohoms amb els quals jo tinc una relació de confiança, o amb aquest home que és de la meva confiança, o amb aquest home o amb aquests personatges que són de la meva confiança i també de la meva sang, els dos elements que us assenyalava, política i sang, que són elements fonamentals que regulen les relacions a l'edat mitjana. Per tant, jo us dic, després cadascú pren el que li sembli convenient, que l'autoritat s'atorga, s'atorga a algú perquè se li reconeix alguna cosa, un saber, unes destresses, una actitud de saber fer, etc, etc. Però conforme se li reconeix, se li pot retirar. D'acord? I quedar-se sense. Quedar-se amb tot el poder, però sense cap autoritat. Això sí que m'ha resultat molt ric amb la crònica del Ramon Muntaner, perquè hi ha molts passatges amb la qual, amb els quals ell li reconeix sovint alguns dels reis autoritat i poder, totes dues coses alhora, però es diferencien molt bé quan és autoritat i quan és poder. D'acord? I és molt més fàcil per nosaltres des del segle XXI reconèixer el poder que l'autoritat. Val? Però ell ho fa, i ho fa amb una cura exquisida. Jo diria que l'autoritat ell se la dona, diríem, no se la dona a si mateix, perquè si no, no seria autoritat, però d'alguna manera relacionada amb la llengua, quan comença la crònica, i tots sabeu quasi de memòria aquest fragment inicial, quan ell diu que jo he nascut paralada, etc, 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 i ell tria la llengua. Val? O sigui, al situar-se, diríem, amb el món, tria la llengua. I podia, seria estrany, però podia triar, diríem, una altra llengua. Podia triar el llatí, encara que en aquesta època fos estrany. No podria triar-la, però no ho sabia, efectivament. Però vull dir que en triar la llengua, això d'alguna manera, què fa? Conferir-li autoritat, l'autoritat dels seus lectors i lectores. Perquè aproxima, els aproxima amb ell. Val? Bé, us deia que l'autoritat, segons es reconeix amb algú, se li pot retirar i, per tant, és una figura totalment aliena a la voluntat d'aquell o aquella a la qual se li concedeix o, si, o se li retira. Mentre que el poder, i aquí rau la diferència, el poder s'imposa a un o a un altre o és una figura o un element que s'imposa sobre les persones sense que aquestes puguin triar. Aquí rau l'autèntica diferència. Aleshores, hi ha un fragment que a mi m'ha agradat de la crònica. Jo després, si això es publica, recolliré tots els fragments per justificar aquest assaig que he fet. Diu, un prohom vell, vestit de blanc, li concedeix, o sigui, fixeu-vos, això que jo deia, ell no es pot conferir a si mateix autoritat, perquè un no s'atorga autoritat a si mateix, s'atorga poder. Aleshores, qui li atorga l'autoritat primera per escriure la crònica? Diu, un prohom vell vestit de blanc li concedeix l'autoritat per escriure un llibre de les grans meravelles que han vist, que ha vistes, que Déu ha fetes amb les guerres on tu has estat, com a Déu plau que per tu s'hi ha manifestat, etc, etc. I amb això, perquè no us llegiré tots els fragments que he triat, perquè seria recitar la crònica, està, diríem, el meu intent de mirar la crònica des d'uns paràmetres molt diferents als que he sentit aquí, i que igual em pot semblar, diríem, un assaig perdut, però que almenys a mi m'ha servit per revisar la crònica i passar-m'ho força bé. Moltes gràcies.
El que comentaré és l'elogi del vell catalanesc, un dels passatges, hi ha molts de passatges molt coneguts de la crònica, de Montaner, però aquest és un dels més coneguts. El 15 de novembre del 1938, Carles Riba va pronunciar una conferència a Cambridge, en plena guerra civil, davant d'una dotzena escassa d'oients molt atents. I l'endemà va escriure una carta a Joan Vinyoli explicant-li aquesta conferència que havia fet, i diu, és un fragment: vaig a delitar-los visiblement introduint el meu personatge, que és Ramon Montaner, amb aquell vers de Carner sobre Anglaterra, terra de puritans, poetes i pirates. Cal ser així. Vinyoli, es veu, Montaner ho era, i llavors tots plegats érem alguna cosa. Són moments molt terribles per Catalunya i per Espanya, en plena guerra civil, i enyora una situació molt més puixant. Carles Riba té raó. Montaner era un poeta, o va exercir com a poeta, com va escriure el sermó, adopta un posat purità quan escriu la crònica, i a més va conèixer personatges tan puritans com Arnau de Vilanova, i com és ben sabut, amb la gran companyia dels Almogàvers i amb Roger de Flor es va dedicar també a la pirateria. I en aquesta comunicació no parlaré ni de la vessant, diguem-ne, puritana de Montaner, ni de la vessant poètica, sinó de la vessant militar, o si es vol, piratesca. I ho faré limitant-me a comentar el famós elogi de la llengua catalana del capítol 29, quan comença, en el paràgraf que comença: d'altra part vos diré cosa de què us meravellarets, però si veu encercats, així ho trobarets, que d'un llenguatge solament, de n'alguna gens, no són tantes com catalans. És a dir, en la llista Guinness de l'època, segons Montaner, el català és la llengua que té més parlants del món. És un dels passatges més famosos i més comentats de la crònica. Tot i així, em sembla que l'elogi de la unitat del català que s'hi formula no ha permès de veure, en un poble amb tants de problemes amb la llengua i amb el reconeixement de la unitat de la llengua, que en realitat el centre de gravetat de tot el passatge no és l'elogi de la unitat del català i de l'extensió en nombre de parlants del català. Des del meu punt de vista, a Montaner li interessava, més que no pas cantar les lloances de la unitat de la llengua, posar en relleu una de les seves possibles conseqüències, el poder militar que podien arribar a tenir tots els seus parlants, un poder que, segons Montaner, podia ser fins i tot superior al dels mateixos tàrtars. En aquest sentit, em sembla que l'elogi de la llengua és el revers exacte de l'exemple i de la Mata de Jonc, i que s'ha de fer una lectura política i militar de tots dos passatges alhora. La tradició crítica al voltant d'aquest passatge, el de la llengua, ha parlat de patriòtic entusiasme, d'amor a la llengua, d'abrandat entusiasme, d'un entusiasme abrandat per la llengua catalana. Lluís Nicolau d'Olver va presentar Montaner com un acèrrim defensor del nacionalisme lingüístic. Modest Prats i Josep Maria Nadal van qualificar el passatge de panegíric i van posar en relleu la veracitat d'una afirmació, la unitat de la llengua, que d'entrada, com reconeixia el mateix Montaner, podia i pot semblar exagerada. Ras i curt, s'ha parlat d'entusiasme per la llengua o de nacionalisme lingüístic i s'ha insistit molt en la defensa de la unitat del català per sobre de la dispersió dialectal de les altres llengües europees o mediterrànies. Em sembla que qui ha anat una mica més enllà en el comentari d'aquest passatge ha estat Joan Pau Rubiés, que és un historiador medievalista, bueno, no només medievalista, però és un historiador, no és pas un filòleg, i els filòlegs em sembla que ens hem quedat enlluernats per la defensa de la unitat en una època que des de fa 500 anys ens la neguen la unitat. Joan Pau Rubiés ha parlat també de nacionalisme lingüístic, però a més ha remarcat que després de la lloança inicial a la noblesa del poble català, el relat de Montaner és completat per un curiós argument que associa la unitat lingüística al poder demogràfic, i això ho posa en relació amb l'expansió imperial, o més o menys imperial, de Catalunya per la Mediterrània. No estic d'acord que l'argument sigui curiós, però sí que ho estic en l'associació que formula Joan Pau Rubiés entre unitat lingüística i poder. Però jo no parlaria de poder demogràfic, sinó més aviat de poder de caràcter militar. És cert que el poder demogràfic i el poder militar solen estar molt sovint associats, però jo diria que en el cas del capítol 29 passa més aviat el contrari. Perquè malgrat que en realitat no siguin gaires, els catalans, malgrat que en realitat, tot i l'exercició, no siguin gaires, si estan units, és l'exemple de la Mata de Jonc, poden esdevenir els amos del món. És a dir, l'exemple de la Mata de Jonc, l'elogi del català, és l'exemple de la Mata de Jonc canviant la botànica per la filologia o per la dialectologia. La defensa de la unitat de la llengua i l'exemple de la Mata de Jonc ocupen dins de la crònica espais molt similars, cosa que reforça encara més la connexió de tots dos passatges. El panegíric de la llengua està situat just després de la mort del rei Jaume I i de la coronació de Pere II. L'exemple de la Mata de Jonc està situat després de la mort de Jaume II i poc abans de les festes de la coronació del seu hereu Alfons el Benigne. La manera en què parla just abans del rei en Jaume i del rei Pere i de Jaume II són idèntiques. És a dir, va tenir un bon començament, tant Pere II, tant Jaume I com Pere II, un bon punt mitjà i un gran final. Tots dos passatges, per tant, estan col·locats després de la mort de dos grans reis, segons Montaner, i just a l'inici del regnat dels seus descendents, de qui s'espera que segueixin, o de qui espera Montaner que segueixin el camí traçat pels seus progenitors. El panegíric del vell catalanesc presideix, doncs, l'inici del relat del regnat de Pere el Gran, que coincideix amb la segona part de l'expansió de la corona d'Aragó per la Mediterrània. L'exemple de la Mata de Jonc gairebé tanca el llibre i es converteix en una crida als lectors, sobretot els de sang reial, exhortant-los a seguir la política dels seus antecessors si volien conservar, o encara millor, augmentar tot el que s'havia guanyat fins aleshores. I el full de ruta que es concentra en l'exemple de la Mata de Jonc és el mateix que es desprèn del passatge on es fa la defensa de la unitat de la llengua. Tres regnes per a tres reis, després hi ha Mallorca i Sicília, però tots d'una mateixa dinastia, units entre si, reis, regnes i súbdits per una mateixa llengua i uns objectius i una política que Montaner vol que siguin comunes. L'elogi de la unitat de la llengua s'ha de llegir tenint en compte que està precedit d'una defensa enèrgica de la riquesa de Catalunya ben repartida, sense grans acumulacions de capital entre tota la població. Aquests dos ítems, la riquesa de Catalunya i la unitat de la llengua, estan tan lligats que em sembla que la frase inicial de, ara és que no tinc aquí el paper, però d'un dels paràgrafs, quan diu «En algú no es pensi que Catalunya sigui poca província», el «poca» vol dir que ningú no es pensi que Catalunya té pocs diners i que ningú no tenci, que es pensi que Catalunya té pocs habitants. Després diu que la riquesa de Catalunya és que té la millor renda per càpita d'Europa perquè els diners estan ben repartits. No hi ha grans fortunes, ahir en parlava molt bé en Josep Maria Gironella. Després hi ha el tòpic de la avara pobertat i Catalunya, l'ha comentat molt bé en Josep Antoni Aguilar en les notes de... que no volia comentar això i a més és que ho ha comentat molt bé en Josep Antoni. És a dir, és cert, assegura Montaner, que a Catalunya no hi ha grans fortunes, però també és cert que les riqueses estan tan ben distribuïdes que la comunitat del poble és la més rica del món. El que m'interessa de comentar és la frase d'un llenguatge solament, de n'alguna gens no són tantes com catalans, i la glossa que em fa Montaner després parlant de la divisió dialectal de gairebé totes les llengües que havia pogut conèixer i sentir, i algunes fins i tot aprendre-les. L'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el grec i fins i tot el tàrtar. Ara avui en Josep Maria Gironer, no era pas un esclau tàrtar, però esclaus tàrtars n'hi havia per tot arreu. Segurament podria l'Empordà també. Tenim l'exemple conegut sobre la dispersió dialectal d'algunes llengües romàniques, un exemple una mica anterior a Ramon Montaner, que és el de Vulgària Eloquència de Dante, i un exemple, n'hi ha més, però potser, bueno, un exemple potser no tan conegut, de Roger Bacon, que en un viatge a la Universitat de París, per estudis, doncs fa una descripció només de la dispersió dialectal del francès, el normand, el picard i el borgunyó, que en termes més o menys similars, i qualsevol persona amb una mica de cultura i una mica d'oïda s'adonava que hi havia diferències dialectals. El que sobta en el passatge de Montaner és que diu totes les llengües mediterrànies i europees estan dividides, el català no. I de fet el mateix Montaner era ben conscient que les seves paraules sorprendrien els lectors, i per això ja avisa, no us esvareu, però jo dic la vera veritat. Els filòlegs del segle XX no es van sorprendre tant i van tendir a donar-li la raó. Quan escrivia Montaner encara no feia 100 anys de les conquestes de Mallorca i de Jaume I, i per tant la llengua no havia tingut tant de temps a evolucionar i a disgregar-se en dialectes. En els nostres dies aquesta interpretació s'ha començat a posar en dubte, i per exemple en Francesc Feliu ha parlat a propòsit d'aquest passatge del mite de la unitat de la llengua, en Montaner i en altres autors. Jo estic més a prop de la interpretació tradicional, i no només per devoció a un dels meus mestres més estimats, que és en Modest Prats, sinó perquè té raó. És a dir, crec que el que volia dir, almenys en part Montaner, és que les diferències dialectals no eren ni de bon tros insalvables. Com han posat en relleu fa poc un altre mestre meva molt estimada i un amic, en la Lola Badia i en Jaume Torró, quan Montaner, en altres passatges de la crònica, parla del vell catalanesc, es refereix sobretot a la llengua de la cort. I la llengua de la cort, oral o escrita, era, si fa no fa, la mateixa en les tres regnes de la Mata de Jonc. I en aquest sentit, el català que parlaven els ambaixadors, els homes d'armes o de mar i els mercaders que Montaner va tenir l'oportunitat de conèixer en els seus viatges d'una punta a l'altra de la Mediterrània, crec que també havia de ser vell catalanesc. Vell catalanesc. Per acabar d'entendre, però, tot aquest passatge, cal prestar molta atenció a l'últim ítem de la llista, que és el poble mongol o tàrtar. No hi ha pas massa referències més als tàrtars en la crònica, però això no vol pas dir que Montaner no els conegués bé. En la notació de la tesi doctoral i de l'edició, suposo, de Josep Antoni Aguilar, hi ha totes les notes de... sobre aquest, de veure fins a quin punt Montaner tenia una bona informació dels tàrtars. I ara em resseguiria algunes d'aquestes notícies. Les tres o quatre línies que dedica als tàrtars demostren en aquest passatge que els coneixia bé. Montaner comença afirmant que no hi ha gairebé artesans entre els tàrtars. Diu, no s'hi troba ningú, diu, que facin res de ses mans, perquè són nòmades i es dediquen sobretot a la guerra i a la caça. Crec que els viatgers occidentals, sobretot els frares mendicants, que en els segles XIII i XIV van entrar en contacte amb els tàrtars, no desmentirien aquesta afirmació i no la desmenteixen amb les seves cròniques. Segons el dominic Simó de Sant Canten i també, segons Marco Polo, els tàrtars no feien res més que caçar i lluitar. Tertium non datur, és a dir, és el que diu Montaner. El franciscà Gian Pian del Parc del Carpine afirmava, però, que l'única cosa que feien els tàrtars, hi havia artesans, però feien fletxes. I per tant, és a dir, fent fletxes eren artesans, però que continuaven dedicant-se a l'art de la guerra. Poc més tard, un altre exemple d'això, però ja no de fabricants de fletxes, el Dominic Guillem, igual que els escrivans es feien la ploma, els mongols es feien les fletxes, és a dir, escrivien amb les fletxes, més que no pas amb la ploma. Guillem de Rubruck, un dominic que va arribar a la cort imperial de Granca després de Jean Pian del Carpine, va conèixer, per exemple, i cita, un orfebre parisenc, Guillem Boucher, que treballava per al Granca. Això també ho diu un altre cronista, que els franciscans els mongols van reptant els bons artesans de les terres que conquereixen i se'ls emporten perquè treballin per ells. Montaner també afirma que les dones dels guerrers tàrtars els acompanyen en les seves expedicions de conquesta, i gairebé tots els textos occidentals que parlen dels tàrtars, ja des de la seva arribada a Europa 30 i tants anys abans del naixement de Montaner, pel 1236-42, que és la primera gran invasió, tots coincideixen en aquest detall. És a dir, també venen amb les dones, i el que no diu Montaner és que les dones de vegades també lluiten, això ho diuen les cròniques. Segons Montaner, tot i que se solia dir dels tàrtars que són molta gent, en realitat no eren pas tants, però semblava que eren molts perquè sotmeten moltes altres nacions del món. I la frase de Montaner és una mica ambigua. Per entendre-la bé, em sembla que cal recórrer a la bibliografia sobre els tàrtars que circulava per l'Europa medieval. El clergue Tomàs d'Espalato o el franciscà Gian Pian del Carpine permeten d'entendre millor aquest passatge quan afirmen que els tàrtars incorporaven al seu exèrcit els guerrers dels pobles sotmesos i els obligaven a anar a davant de tot. Era la primera línia d'atac. I per això semblen més dels que en realitat són. Matthew Paris, és que se m'ha tot barrejat, que és un dels primers, un cronista anglès, que és un dels primers a parlar dels tàrtars a Europa, poc després del gran impacte de la onada del 36 al 43, fins i tot va arribar a quantificar el nombre de membres del poble tàrtar en un passatge molt interessant escrit el 1243 de la seva crònica Maiora. Diu que són aproximadament 1 milió, més els satèl·lits. Els satèl·lits són els soldats dels exèrcits conquerits, dels pobles conquerits que s'incorporen en l'exèrcit musulmà. I són 1.600.000. I segons el cronista anglès, Matthew Paris, malgrat que els tàrtars pretenien dominar el món, amb prou feines arribaven a ser 1 milió, reforçat amb els 600.000 guerrers dels pobles sotmesos o satèl·lits. No m'entretindré perquè ho he escurçat. Hi ha cronistes com en Simó de Sant Quentin que parlen que els tàrtars parlen dues llengües, que són, no diu quines són, però fixeu-vos que en parlen en uns termes molt semblants com els francesos i els alemanys. És a dir, utilitza una argumentació que és la de Montaner, en Jean Richard, que és l'editor de Simó de Sant Quentin. Simó de Sant Quentin es va perdre la seva crònica, però la va recollir Vicent de Beauvais, l'Especulum Historiale, i Jean Richard va recuperar i l'ha editat a part, i diu que les dues llengües dels tàrtars són el turc i el mongol. Això no sé si Montaner ho sabia que tenien dues llengues, però si no podeu ho hagués dit nosaltres encara, però poder sí que ho sabia i se li va escapar. Els tàrtars eren, als ulls de Montaner, un poble que no era tan nombrós com a primer cop d'ull semblava, i tanmateix no només s'havien fet els amos de mitja Àsia, sinó que a més en els temps de Montaner amenaçaven el poder musulmà i s'havien convertit en la gran esperança blanca de l'Europa cristiana per recuperar Terra Santa. Per al nostre cronista, l'origen del seu immens imperi, això ja passa amb la croada, com va estudiar molt bé l'Ernest Marcos de Jaume I, que hi ha una aliança, això ja una mica abans, a Montaner tot just tenia 4 anys, Per al nostre cronista, l'origen del seu immens imperi es trobava en la seva voluntat de poder. El passatge de Matthew Paris és molt interessant perquè Montaner pensa exactament el mateix. És que ara no s'ho entès. Sí, és aquest. Sí, per a Matthew Paris, l'origen de l'immens imperi musulmà i mongol és la voluntat de poder i la seva unitat d'acció. In voluntate et proposito subiquiendi, la seva voluntat i propòsit de domini, han sotmès tot el món, omnes quasi vir unus, com un sol home. I tanmateix, no arriben a ser ni un milió, o amb prou feines ho són. Crec que Montaner pensava més o menys el mateix que Matthew Paris. En tot cas, potser hi hagués afegit com un factor més d'unitat i de cohesió la llengua. Per Montaner, els tàrtars eren un sol poble que parlava una sola llengua, potser dues, si en parlaven dues, i ell ho creia, encara més a favor dels catalans, i que com un sol home, quasi vir unus, això és l'exemple de la Mata de Jonc, persistia en la seva voluntat de dominar el món. Gras i curt, amb altres paraules, l'exemple de la Mata de Jonc. Montaner creia, i ho posa en relleu d'una punta a l'altra de la seva crònica, que la llengua era un factor d'unitat. Per això insistia tant en les excel·lències del vell catalanesc que parlaven dos sicilians, com Conrad Llança i Roger de Llúria. Parlar la mateixa llengua afavoria compartir ideals i voluntats. I això per Montaner era molt important, sobretot en els camps de batalla i en les campanyes militars. Hi ha, en aquest sentit, dos exemples molt interessants de la crònica. El primer es troba en el relat de la batalla de Nicòtera, en el capítol 57 de la crònica de Montaner. Quan Pere el Gran convoca el seu fill, l'almirall Jaume Pere, i entre d'altres coses li ordena que per plantar cara a la flota enemiga, que posi en aquestes 22 galeres, la tripulació que hi ha de portar, que persegueixin l'estol enemic, que els ataquin, que són gens que fugen, i han el cor perdut de tot, i són de moltes nacions, i no estan ja més en una voluntat. Es dispersaran de seguida, li diu. Perquè si ets certs, estigueu segur que ells los venceran i que no estendrà la u amb l'altra. Si fem cas de Montaner, que està una mica equivocat, però bueno, podeu ho modificar per encaixar amb el missatge polític, la flota de Carles d'Anjou estava formada per 20 galeres provençals, 15 de genoveses, Descloto diu, ho redueix d'una altra manera, i les fonts sicilianes també, vull dir, no. Però el que m'interessa és remarcar, poder manipular conscientment la història, 10 de pisanes, 45 de napolitanes, més una munió de barques i de llenys de la Calàbria. És a dir, dues llengües diferents, provençal i italià, però un italià fragmentat en 4 dialectes prou allunyats dels uns dels altres. Si segueix el relat de la batalla que ofereix Montaner, es veu com la diversitat de llengües i dialectes, o es pot veure, té unes conseqüències nefastes per la flota, diguem-ne, entre cometes, angevina, bueno, francesa. Les 22 galeres catalanes estan en absoluta inferioritat, entren en combat afrenallades, com ha explicat en Marcel Pujol, unides amb una corda, per cordes, formant una mena de Mata de Jonc gegantina contra una flota molt superior en nombre, pràcticament són 4 naus contra una, però dividida, que es dispersa de seguida. Les galeres provençals, genoveses i pisanes, fugen de seguida, cadascuna per la seva banda. No totes alhora ni cap al mateix lloc. Només planten cara a la flota de Pere el Gran les 45 galeres napolitanes que, tot i la seva superioritat numèrica, no tenen res a fer davant d'una Mata de Jonc flotant i potent, quasi vir unus. Llengües i dialectes diferents, interessos i voluntats diferents i, en definitiva, camins i destins també diferents. Un altre exemple, en el capítol 76, quan el rei Pere el Gran prepara la flota per sortir de Sicília, camí de Bordeus, demana que s'armin 25 galeres, cadascuna d'elles, dirigides per un còmit català i un altre de llatí, amb tres nauxers catalans, tres de llatins, tres proers catalans, tres de llatins, els gamers llatins i els ballesters catalans. O sigui, aquí hi ha una, són en funcions diferents. Sembla, doncs, que almenys en aquest cas Pere el Gran segueix a petita escala el model que tants mals resultats havia donat a Carles d'Anjou a Nicòtera, però només ho sembla, perquè tot plegat és un engany. És a dir, aquí no és que no digui res donant el destí quan fa quan surt cap al coll amb una carta que s'ha d'obrir quan la flota sigui en mar obert, si aquí això vol que aquesta flota se sàpiga que va cap a Trapani, cap a la Corona d'Aragó per enganyar, perquè en realitat després demana que d'aquestes 25 n'hi hagi 4 que són les que el conduiran a la cap a la península, i n'heu d'armar 4, totes de bones gens de catalans, que sol un llatí no hi hagi, ni nullom d'altra llengua. És a dir, ha de ser la gent de confiança. I fareig semblant que les trametats a Tunis. Tracta d'enganyar. Que vagin a Trapena, que no serem a Trapena, a Trapani, on hi ha la base de Ryanair, de 8 a 24 jorns. Res i curt, en uns moments en què Pere el Gran s'hi juga la vida i s'hi juga el regne de Sicília, es torna a aplicar amb summa astúcia el principi que podríem anomenar de la Mata de Jonc. Una sola llengua, una sola voluntat. No crec que aquestes disquisicions montanarianes siguin retòriques. El principi de la Mata de Jonc, en la vessant política o en la vessant lingüística, juga un paper molt important a tota la crònica. I no només això, sinó que el problema de la llengua o de les llengües està també recollit en els tractats de recuperació de Terra Santa que s'escrivien des de finals del 13 a principis del 14. En tenim un exemple en Pierre Dubois i el seu De Recuperazione Terre Sante, escrit uns anys abans de la nostra crònica i dedicat a un vell amic de Montaner, Carles de Valois, el rei del Chapó i el rei del vent. Pierre Dubois, en més d'un passatge d'aquest tractat, expressa la seva preocupació pels problemes que per a les tropes franceses podia generar el plurilingüisme dels exèrcits croats. Les seves observacions tocant aquesta qüestió s'acosten molt a les de Montaner, en el suposat panegíric del vell catalanès, que diu el català no té el que tenen les altres llengües. Manca d'unitat i de dilecció entre els uns, els francs, i els altres, que poden ser els grecs, els armenis o els mercenaris de diverses llengües, odis amagats i traïcions. Pierre Dubois hi afegeix a més que és molt perillós confiar en els traductors estrangers, perquè per una banda no és fàcil de trobar-ne de competents i es poden provocar errors i de conseqüències funestes, i tampoc és fàcil de trobar-ne de fidels i per tant els poden ensibornar i poder, encara les conseqüències poden ser més funestes. El problema que planteja Dubois és en el fons el mateix de Montaner, amb una solució diferent, que és la creació d'escoles de llengües orientals, una mica a la manera de Ramon Llull, però amb altres intencions fins a un cert punt, una solució que un país petit i tan ric com França, com Catalunya, un país més petit i menys ric que com Catalunya, no es podia permetre i a més no li calia, perquè eren superiors militarment. Això és el que diu Montaner. No crec, per tant, que els tàrtars apareguin per atzar al final de la llista de pobles que esmenta Montaner. Estan posats al final de tot perquè són el punt de referència fonamental amb el qual calibrar el que podien arribar a fer i a ser els catalans. Per entendre-ho, cal partir de la base que la concepció que es tenia a Occident dels tàrtars a principis del segle XIV i a finals del XIII ja començava a ser diferent en l'època, en la croada de Jaume I el 69, no era de bon tros la mateixa de 70 o 80 anys abans. La campanya mongol contra Europa dels anys 36-42 va causar terror i estupefacció. Els tàrtars van conquerir Caïf, van arrasar Hongria, van arribar fins a l'Adriàtic i a prop de Viena. No se sabia d'on venien. Se'ls acusava d'antropofàgia i se'ls presentava, com fa un veí de Girona, el bisbe Ibó de Narbona, com una plebs satane detestanda, és a dir, són la pesta. I és clar, de seguida se'ls va atribuir un paper apocalíptic, com es pot veure en la divulgadíssima profecia Kedrus al-Talibani, que molts anys més tard va comentar un personatge que Montaner va arribar a conèixer i que apareix a la crònica, que és l'infant Pere d'Aragó. Finals del 13, principis del 14, aquesta imatge havia canviat moltíssim. Gràcies, com va posar en relleu el pare Denis Sinor, els missioners franciscans i dominics enviats pel papa com a missatgers amb el gran K i a mercaders com Marco Polo. Els tàrtars van deixar de ser un enemic desconegut i terrible per convertir-se en un poble conegut que fins i tot, com es va saber aleshores, no pas amb la primera invasió, que tenien cristians nestorians en les seves files i personatges més o menys importants, i hi havia més o menys l'esperança que es poguessin convertir al cristianisme. Com deia el pare Sinor, els tàrtars monstruosos del passat, aquella gent que havia sortit de l'infern, és reduïda a una escala humana. Abandonen l'apocalipsi i comencen a fer acte de presència a les cancelleries europees. Fruit d'aquests contactes diplomàtics, els tàrtars van acabar convertint-se en la gran esperança blanca de l'Europa cristiana, en la defensa o la reconquesta de Terra Santa, i per tant en una força a tenir molt en compte per la diplomàcia europea, entre ella, per descomptat, la catalana, tant per la diplomàcia com pels autors de projectes de croada, entre ells, per posar un exemple, Aitor de Gorigos, o en cert, traduït al català, o en certa manera el mateix Ramon Muntaner, perquè en el passatge que estic comentant i també en d'altres passatges de la seva crònica jo crec que hi ha esbossat idees per un projecte de croada. La referència als tàrtars com a senyors de mig món amb voluntat de conquerir la resta de països que encara se'ls resistien és, des del meu punt de vista, positiva. Castella, França, Anglaterra, tota Itàlia i tota Romania eren països més grans que no pas Catalunya. Però si els catalans seguien com un sol home, quasi vir unus, o com una mata de jonc, l'exemple dels tàrtars, si es convertien, en definitiva, en una mata de jonc gegantina i ofensiva, podien ser, fins i tot, molt més que els tàrtars. I podien fer molt més que els tàrtars. Com diu Montaner, jo us dic que sí serien dos tants. Jo crec que, a més a més, aquí vol dir sí farien dos tants. I poden arribar molt més enllà. En un passatge molt famós de The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, l'Edward Gibbon especulava sobre el que podria haver passat a Europa si l'any 732 les tropes musulmanes haguessin vençut Carles Martell a Tours o a Poitiers. Diu, a Oxford haguessin acabat ensenyant l'Alcorà. En certa manera, en el panegíric del vell catalanès del capítol 29 de la crònica, Montaner fa una pirueta semblant especulant sobre la possibilitat que els catalans, seguint l'exemple de la mata de jonc i la voluntat de poder dels tàrtars, fossin quasi vir unus, la punta de llança o de fletxa que fes possible la reconstrucció dels estats croats de Terra Santa. Si això hagués passat, potser el català s'hagués acabat convertint al costat del francès, o fins i tot per sobre del francès, en la llengua, diguem-ne, oficial d'aquests estats. Terra de puritans, poetes i pirates, com deia Carné, però també de visionaris. Moltes gràcies per la vostra atenció.